els protagonistes de les veus del matí.
Doncs vinga, va, com us comentàvem al començament del programa, avui volem parlar d'un projecte tan curiós com interessant, que combina doncs tecnologia, emergències i seguretat en entorns de muntanya. Sovint, quan passen o pensem en accidents a la muntanya, una de les grans preocupacions que tenim és el temps de resposta, no? Una de les preguntes que ens fem, localitzar la persona accidentada, arribar fins al punt exacte, i també doncs poder actuar ràpidament en els primers minuts. Doncs un grup d'estudiants de la Universitat Autònoma de Barcelona, de l'Escola de Prevenció i Seguretat Integral, ha desenvolupat un treball acadèmic que imagina una possible solució de futur, que és l'ús de drons mèdics connectats a dispositius personals d'activació immediata per agilitzar les emergències en zones de difícil accés. Avui tenim doncs part d'aquest grup que està avui amb nosaltres, i per poder parlar-ne els donem la benvinguda. Tenim a l'Imanol, a l'Abril, a l'Helena i la Cristina. Bon dia!
Bon dia.
Bon dia.
Doncs per començar una miqueta a entrar en el tema, ens podríeu explicar una miqueta doncs qui sou i també una miqueta en què consisteix, ho hem dit una mica per sobre, però en què consisteixen els estudis que feu a la Universitat Autònoma de Barcelona?
Bé, nosaltres, com bé has dit, som un grup d'estudiants del Grau de Prevenció i Seguretat Integral de la Universitat Autònoma de Barcelona. Concretament a l'Escola de Prevenció i Seguretat Integral, i bueno, aquest grau ofereix una formació oficial centrada en la gestió coordinada i preventiva dels riscos, tant en l'àmbit públic com privat. Els estudis inclouen àrees com la seguretat pública, privada, la protecció civil, la prevenció de riscos laborals, la ciberseguretat, la gestió de crisis i la tecnologia aplicada a la seguretat.
Mm-hmm. Temes, doncs, com dèiem abans, no? de plena actualitat, no? I per tant, doncs, molt interessants. Abril, no sé qui més me contestarà, però com neix aquesta idea, no? De fer un treball relacionat amb emergències en aquests entorns de muntanya, el que comentàvem a l'inici?
Doncs la idea neix de l'augment constant de rescats de muntanya en els darrers anys i del fet que doncs, en aquests entorns el temps de resposta és clau. Llavors, segons les dades recollides en el treball, els rescats han passat de 743 a l'any 2015 a 1.123 en el 2025, fet que, bueno, dades que evidencien una pressió cada vegada més gran sobre els equips d'emergència.
Mm-hmm. Per què us vau decidir centrar-vos específicament en la resposta davant d'accident en zones de difícil accés?
Doncs mira, Jordi... Perquè la muntanya presenta dificultats molt concretes. Doncs la distància, l'orografia, la meteorologia adversa i la manca de cobertura poden fer que els equips de rescat tardin hores en arribar. Llavors, el projecte el que volia plantejar és una eina que ajudés a actuar davant aquests primers minuts crítics, no? Que al cap i a la fi és el més important.
Uh-huh. Quan parleu de drons mèdics, que és una de les coses que vam llegir en la notícia, exactament ens hem d'imaginar els drons normals? De què estem parlant exactament?
Bueno, estem parlant dels equips.
Sí.
Són uns drons que venen equipats específicament amb emergències sanitàries. Alguns models incorporen càmeres tèrmiques, visió nocturna, sistemes de comunicació bidireccional i compartiments per transportar material mèdic i supervivència. L'objectiu és que arribin abans al lloc on hi ha hagut l'incident, amb el qual poden oferir uns medicaments i també un telèfon satelital per si no hi hagués la cobertura adient.
Uh-huh. Pels oients que ens escolten, hem de comentar que vosaltres quatre avui ara mateix no us esteu veient, no? I que per això hi ha un moment que sembla que us trepitgeu, perquè esteu cadascú doncs, amb una connexió diferent. Però llavors jo preguntava que ens imaginem els drons com els que veiem actualment a d'ús domèstic, o són drons molt més grans, lògicament sí, no?, per portar tot aquest material?
Sí, són més grans i tenen uns motors, unes hèlices que estan preparades ja per portar una càrrega més important de pes.
Uh-huh. Quin seria... Digues, Imanol, digues.
No, sortirien, o sigui, seria... en el moment que passa l'incident, apretarien una pulsera, llavors aquest dron, des de la posició més propera que hi hagués a l'incident, aniria directament i en un minut ja estaria en marxa el dron.
Uh-huh. En una situació real, per exemple, què podria passar des del moment en què una persona doncs, pateix aquest accident fins que arriba el dron? Estem parlant doncs, que s'està intentant això, no? Reduir doncs, aquest temps de resposta. Què és el que passa en aquests moments? Des del moment en què un usuari té un accident i apreta el botó, comentaves que s'activa aquest dron. Quin és el funcionament clau d'això?
Bé, doncs és un funcionament molt senzill. O sigui, la persona activaria la polsera i el sistema enviaria immediatament l'alerta al 112. El dron més proper llavors sortiria de la base, localitzaria la víctima gràcies a la geolocalització i les càmeres tèrmiques i podrien establir comunicació amb personal sanitari mentre arriben els equips de rescat tradicionals.
Mm-hmm. Quin tipus de material podria transportar aquest dron?
Bé, aquests drons podrien portar materials de primers auxilis, com serien venes, desinfectants, torniquetes, mantes tèrmiques, desfibriladors o kits mèdics adaptats a l'entorn de muntanya. També podrien portar altres elements com també transport d'aliments, aigua, cordes o telèfons satelitals.
Això és el que volia comentar, no? Perquè a vegades ens trobem en zones de muntanya en què la cobertura doncs, no és bona, diguem, bàsicament hi ha molta gent que es queda incomunicada. M'imagino que aquests drons tindrien, doncs, com dèieu, no? Els telèfons satelitals. Jo estava pensant en alguna eina així, no? De poder tenir aquesta comunicació doncs, amb els serveis mèdics, fins i tot per poder ajudar a la persona doncs, que ha patit aquest accident, doncs, una mica l'assistència, no? Els passos a seguir.
Sí, exacte. I a més, amb les càmeres, els serveis d'emergència podrien veure la situació que té la persona afectada. Uh-huh. O sigui, des del primer moment ja podrien improvisar o podrien preparar algun tipus de rescatament veient com està la persona o l'urgència que tenen per actuar.
Que parlàveu de geolocalització, per tant, doncs, seria una millora molt important en la localització de persones accidentades que veiem moltes vegades que a vegades costa no, trobar aquestes persones?
Exacte. Sí, la localització es faria combinant la geolocalització de la pulsera amb càmeres tèrmiques uh-huh. i visió nocturna instal·lades als drons i això el que permetria seria trobar les persones fins i tot amb poca visibilitat, boira o durant la nit.
Uh-huh. A part d'aquest hàndicap, d'aquesta problemàtica que és localitzar la persona, quines són els principals problemes o les principals limitacions dels rescats en muntanya?
Sí, bueno, els principals problemes serien el temps d'accés, la dificultat del terreny, la meteorologia adversa i la manca de cobertura mòbil en les zones altes. Llavors, també hi ha limitacions tècniques relacionades amb l'autonomia de les bateries dels drons i les restriccions normatives sobre el seu ús.
Uh-huh. Per tant, creieu que aquesta tecnologia pot ajudar, no?, a reduir aquest temps d'intervenció de manera significativa, el projecte que esteu duent a terme?
Exacte. Precisament, doncs... Perdona.
Digues, Abril.
El projecte pues, parteix de la idea doncs, que els primers minuts són claus i determinants i el sistema aquest està pensat perquè un dron pugui enlairar-se en menys d'un minut, com bé ha dit l'Imanol abans, des de la base més propera i actuar abans de l'arribada dels equips terrestres.
Uh-huh. En quins casos aquest sistema pot ser especialment útil per tot tipus de persona que estigui a la muntanya, excursionistes, ciclistes, esquiadors...
Doncs el sistema podria ser útil per excursionistes, escaladors, esquiadors, ciclistes de muntanya o qualsevol persona doncs, que practiqui activitats en entorns naturals i de difícil accés. I també es planteja la idea per estacions d'esquís, parcs naturals o empreses de turisme actiu.
Uh-huh. Heu analitzat o heu vist que hi hagi algun en altres països doncs, projectes similars i heu pogut analitzar exemples o aquests projectes que puguin existir en altres països?
Sí, bueno, el treball es basa en experiències prèvies on els drons ja s'utilitzen en platges, esdeveniments o en entorns urbans per vigilància i emergències. A partir d'aquests models, la proposta adapta aquesta tecnologia al context de la muntanya.
Uh-huh. Aquí quin paper tindria el factor humà? Moltes vegades escoltem que sembla que la tecnologia, no? La intel·ligència artificial, drons, tot això ens ha de substituir. No sé si això arribarà o no, o la vostra tecnologia és un complement més per complementar doncs, aquesta acció que ja porten els equips de rescat o una eina de suport o realment això pot acabar substituint el que faria el factor humà?
Bé,
Nosaltres en cap moment hem pensat que això pugui suplir el que és els elements de rescat, els bombers, els rescatadors, sanitaris. És un element que podrien utilitzar per ajudar-se i per ajudar les persones afectades, però sempre ha d'haver-hi una persona al darrere que ho manegui. Uh-huh. I és un sistema que l'hem plantejat com una eina de suport que aporta rapidesa, informació i una primera assistència.
No us he preguntat si té nom doncs, aquest treball acadèmic, m'imagino que sí, aquest projecte té... parlàveu abans fa fora antena que fins i tot doncs, hi ha logotip, m'imagino que el nom sí que el teniu, no?
Sí, Sí. Es diu Aerodrone Solutions.
Vale, és que no us ho he preguntat ni del començament, començat a parlar del treball. I precisament parlant del treball, durant aquest desenvolupament que porteu, què és el que més us ha sorprès del món de les emergències?
Bueno, al cap i a la fi és el temps, no? El que més ens ha sorprès és fins a quin punt els primers minuts poden marcar la diferència en una emergència i com la manca de resposta immediata pot convertir un incident controlable doncs, en una situació crítica.
I quines dificultats també us heu trobat a l'hora de dissenyar aquesta proposta?
Bueno, doncs el tema de la meteorologia, la cobertura mòbil, l'autonomia de les bateries, la regulació europea també sobre els drons i també amb la necessitat que la tecnologia sigui compatible amb els serveis d'emergència ja existents. És a dir, el més important és que tothom entengui que aquesta innovació neix amb la voluntat de sumar i aportar més eines i facilitats als serveis tècnics i d'emergència ja existents. O sigui, l'objectiu és que la puguin utilitzar com un recurs complementari que ajudi a millorar la rapidesa, la coordinació i l'eficiència de les intervencions, però en cap cas com un sistema destinat a substituir cap dels professionals.
La Cristina se'ns ha caigut ara un momentet. També us volia preguntar, per la bo del tema drons, no? S'ha pensat una miqueta en el tema d'autonomies, això s'hauria de contemplar com que hi haguessin diverses seus, no sé com dir-li, no? Espais on hi haguessin aquests dispositius, perquè quina distància es poden cobrir aquests drons?
Tindrien una hora de pilotatge d'anada, entre anada i després tindrien una autonomia d'una hora de tornada, que és el que li duraria la bateria. O sigui, podríem desplegar-nos una hora, amb el radi d'una hora.
Tot i ser un projecte, no?, que esteu fent, un projecte acadèmic, creieu que tecnologies com aquesta s'arribaran a aplicar?
Sí, això és el futur immediat. O sigui, l'idea és obrir el debat sobre com la innovació tecnològica podria ajudar a millorar la seguretat i reduir el temps de resposta en emergències reals. I és un fet que això es farà servir i és l'actualitat i així serà.
Vosaltres, clar, esteu fent el treball i m'imagino que aquestes preguntes us les haureu fet, no? Com imagineu aquestes emergències i com imagineu aquests rescats de muntanya d'aquí uns anys amb tota aquesta evolució que estem vivint, no?, de la intel·ligència artificial i dels drons. No sé com ho veieu cadascú.
Bueno, nosaltres ens imaginem un sistema més automatitzat, connectat i capaços de donar informació en temps real als equips de rescat. També creiem que els drons podrien convertir-se en una eina habitual dins els protocols d'emergència, sempre com a un suport dels equips humans i no substituint-los.
Per cert, quin paper creieu que té doncs, també el tema de quan parlem de prevenció, no? I també quantes vegades es dona informació doncs, per conscienciar a la gent quan es va doncs, a la muntanya, no? Que sembla que a vegades hi ha gent que es prepara molt, però també hi ha gent que a vegades no es prepara tant i no es té en compte que quan passa alguna d'aquestes coses hi ha al darrere tot una infraestructura, no? per poder activar tots aquests casos de salvament, de rescats i tot. No sé com veieu, no? Que també doncs, crear i continuar doncs, treballant amb la prevenció.
Bueno, doncs la prevenció és fonamental, tal i com estudiem a la nostra carrera. I una de les idees centrals del projecte és conscienciar la població que el risc no només és l'accident, sinó també és el temps previ al que es tarda en rebre aquesta ajuda. Llavors, el treball vol fonamentar una cultura de preparació i seguretat abans de sortir a la muntanya.
Molt bé. I per acabar, què us agradaria? Que la gent, per exemple, s'endugués després de conèixer aquest projecte que trobem que és molt interessant i que creiem que això hauria doncs, d'arribar el més aviat possible.
Bé, sí, doncs, bueno, ens agradaria que la gent deixés de tenir por de la muntanya, però que la respectés. És a dir, que entengui que la muntanya no és perillosa per si mateixa. Ho és quan no estàs preparat, quan no portes l'equip adequat, quan no avises a ningú. Nosaltres el que volem és que quan algú surti a fer una ruta, sàpiga que no està totalment sol. Que sàpiga que si passa alguna cosa, hi ha un sistema que pot ajudar-lo. Que sàpiga que nosaltres, com a estudiants, hem pensat en ell, hem analitzat les dades reials i hem dissenyat una eina pensant en la seva seguretat. És a dir, no venem por. No venem tecnologia per tecnologia, venem tranquil·litat, venem temps guanyat, perquè a la muntanya el temps és vida. I si aconseguim que algú escoltant-nos avui deixi informar-se abans de sortir o comprar una pulsera o simplement avisar algú de la seva ruta, ja ens haurà valgut la pena. Gràcies per escoltar-nos.
Moltíssimes gràcies a vosaltres, Imanol, Abril, Helena i Cristina, per presentar-nos doncs, aquest treball superinteressant aquí a Ràdio Vilafant. Quan ens ho vau dir, doncs, vam dir que és un tema superinteressant i penso que és bo donar-ho a conèixer perquè, el que digueu, no? Sembla que a vegades ens dona la sensació que estem sols o estem oblidats i realment no és així, no? Que hi ha al darrere doncs, gent com vosaltres que estudieu, que treballeu i que esteu constantment doncs, intentant aplicar tots els avenços que hi ha, en aquest cas, en matèria doncs, de prevenció, de seguretat integral per tots nosaltres. Espero que sigui tot un èxit. La presentació la teniu, crec que em vau dir, demà dissabte, pot ser?
Bueno, sí, l'entrega del treball sí que la tenim el diumenge, però la presentació del treball en si la tenim dimecres.
I heu tenit tot enllestit ja? Ho teniu tot ja? O encara es falten matisar cosetes? Com ho teniu tot plegat?
Hem d'acabar de muntar la presentació en si. I fer-la, bueno, acabar de transmetre doncs, a la presentació el que volem, realment.
Molt bé. Doncs des d'aquí, des de la Ràdio Vilafant, us donem tots els ànims i l'agraïment, lògicament, com hem dit, d'explicar-ho aquí en antena. I, escolta'm, esperem doncs, que aquest sistema doncs, que heu posat en marxa amb aquest treball doncs, es pugui realment doncs, aplicar en breu, que sigui una cosa interessant i que la gent s'ho agafi com un avenç més i com una cosa més per tenir en compte, no? I una eina més per tot el tema dels rescats i de la seguretat. Gràcies a tots per estar aquí amb nosaltres.
Moltes gràcies
a vosaltres.
Molt bon dia, que vagi bé.
Entrevistes, actualitat i música a les veus del matí.